Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 9 de juny, en què vos expliquen que el Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. El Partit Popular i el PSIP ho han registrat a la Cambra Autonòmica i volen que la norma entri en vigor abans que acabi la legislatura. L'objectiu és accelerar el procés, reduir els terminis de la tramitació i que la llei estigui en marxa la pròxima temporada turística. Sebastià Sagreras, diputat del PP, assegura que l'impuls d'aquesta llei és una fita històrica, mentre que Marc Pons, del PSOE, diu que arriba tard.
Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt el mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
Aquests dos partits confirmen que mantindran el suport a la proposta, que per tant tindrà la majoria necessària per a tirar endavant. La limitació de l'entrada de vehicles serà precisament un dels temes que es tractaran avui al ple, una sessió en què també s'aprovarà la prohibició del burca als edificis públics amb el suport de Vox i del Partit Popular. Tot d'un en parlam, abans de repassar amb els titulars del dia. Més de la meitat dels alumnes de 5a i de 6a de primària ja té mòbil propi i a segon d'ESO tots els estudiants en disposen d'un.
És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de les Balears, elaborat per UNICEF. Un document que també posa de manifest que l'edat mitjana de tenir el primer dispositiu és d'11 anys. Això, per al responsable científic de l'informe, Antonio Rial, té conseqüències greus.
Les redes socials, estas redes socials, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 60% aproximadamente que claramente están demandando desconexión digital.
I ha acabat sense acord la reunió entre les educadores de 0 a 3 anys i les patronals per la creació d'un conveni autonòmic propi per a aquesta etapa educativa. De moment, el col·lectiu manté la vaga per dia 16 de juny.
El TAMIP, el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes, acollirà aquest divendres un darrer intent per evitar l'aturada. Les patronals bloquegen la negociació argumentant que les millores han d'articular-se mitjançant acords específics, ja que existeix un conveni estatal.
I el Papa Lleó XIV comença avui la visita a Barcelona després de 3 dies a Madrid.
Oficiarà una pregària a la catedral i a l'hora baixa participarà en un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on s'espera que hi participin 40.000 persones. Ahir es va reunir amb víctimes d'abusos sexuals. Lleó XIV va assegurar que l'Església està obligada a donar la cara davant el que ha definit com a plaga.
Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
Al matí, el Papa va intervenir al Congrés dels Diputats, on va condemnar l'avortament i l'eutanàsia. També va defensar l'acollida digna dels migrants.
I avui també parlarem d'una realitat ben present a la nostra societat, un assaig visual que reflexiona sobre la soledat no desitjada, la memòria i la transformació d'un barri.
A les 8:30 anirem en directe fins a Santa Catalina, a Palma, on s'ha gestat Raval, aquest projecte documental que relata la vida de 7 dones grans que viuen soles.
I abans, a les 8:25, arribaran els esports. Ve de Muriqui, Pablo Maffeo, estan molt a prop de sortir del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Els acords entre Fenerbahçe de Turquia i Olympiacos de Grècia amb els jugadors estan tancats i només queda pendent l'acord entre clubs que es farà aquesta setmana. Juntament amb el traspàs ja tancat de Kai Larin, el Mallorca podria rebre fins a 20 milions d'euros de 3 operacions que obrin les portes a nous fitxatges. D'altra banda, la selecció espanyola masculina ha guanyat aquesta matinada 1-3 al Perú en el darrer amistós abans de començar el Mundial, mentre que la selecció femenina jugarà a les 9 del vespre a Islàndia, un partit que en cas de victòria classificaria directament la selecció pel Mundial del Brasil 2027.
I pel que fa al temps, avui esperam una baixada de la temperatura. Això és que cifra, bon dia.
Bon dia, sí, davallada de la temperatura màxima, sobretot es notarà a Menorca, també al nord de Mallorca i al centre. Cap al sud de Mallorca, al ponent, a Formentera i Eivissa, no notarem gaire aquesta davallada de la temperatura, però sí que serà notable al nord. Ahir en aquest sector es vàrem arribar als 30-32 graus i avui quedarem en temperatures màximes al nord entre els 26, com a molt 27 graus. Al sud de Mallorca, Eivissa i Formentera tindran màximes que es podran atracar una altra vegada a 30 graus. Ara com començar amb el cel bastant ennigulat, tapat a Formentera i també tenim qualque banc de boira a l'interior de Mallorca. El cel es destaparà totalment a Mallorca, també a Menorca, i quedarem encara en restes de nígols durant avui matí a les Pitiuses. Esperam que aquests nígols es desfacin a partir del capvespre i després arribaran nígols mitjans a partir d'avui a darrera hora al nord de les illes. Aquesta davallada de temperatura ve també associada al vent que començarà a bufar moderat de component nord entre tramuntana i Gregal. Sobretot notarem a Menorca i també al nord de Mallorca. I la situació a la mar de cada vegada més complicada i ja avui a darrera hora tindrem maror i fins i tot redols de forta maror al nord de Menorca. Al sud, a les costes exposades a sud, la situació a la mar serà tranquil·la i tindrem marejol o àrees de mar arrissada de mar. La temperatura encara pot davallar una mica més i el vent es comença a reforçar. La temperatura ara mateix és de 22 graus a Sant Antoni, tenim 23 graus a Vila i també a Formentera i la Savina, 23 graus ara a Palma, 22 a Solla i a Menorca començàvem amb 22 graus a Ferreries, també a Ciutadella i 21 graus a Mó.
I de bé, són temperatures d'aquesta hora quan són les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic i Antoni Escanelles, en Cel López, Caterina Bany i Neus Pericas. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. Així ho han registrat el Partit Popular i el PSIP, que volen que la norma entri en vigor abans que acabi la legislatura. Tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu, diuen, és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació.
Els partits han confirmat que mantindran el suport a la proposta, que per tant tindrà la majoria necessària per tirar endavant. El popular Sebastià Sagreres defineix com a fita històrica l'impuls d'aquesta llei, mentre que Marc Pons, del Partit Socialista, diu que arriba tard.
Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt del mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
També Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, critica la inacció, diu, del govern del Partit Popular.
L'expectativa de la gent és que aquesta llei ja està aprovada i que pràcticament passat demà en Llorenç Galmé podrà anar en el port de Palma a limitar els cotxes que entrin. I és difícil que l'aprovin aquesta legislatura.
Vox previsiblement s'abstendrà a la votació i la portaveu Manuela Cañadas defensa que és una mesura electoralista.
Que han sacado todas sus armas a las calles, pues esto, desde mi punto de vista, pues es una medida más de estas que quiere encontrar el Partido Popular del consenso de la izquierda.
Els populars calculen que l'aprovació definitiva es podria fer efectiva abans d'arribar al final d'any. Avui serà una de les qüestions que es tractaran al ple, una sessió en què també s'aprovarà la prohibició del burca als edificis públics amb el suport de Vox i del Partit Popular.
El ple del Tribunal Constitucional ha de debatre avui el recurs presentat per les dues diputades socialistes que van ser expulsades del ple del Parlament per dur camisetes amb el retrat de les Roges del Molina. Es tracta de Mercedes Garrido i de Pilar Costa, que també són membres de la mesa de la Cambra Autonòmica. El president Gabriel Lecent va considerar que rompien la imparcialitat de la institució.
Elles, en canvi, varen demanar empara al Suprem i aleguen que es van vulnerar els seus drets fonamentals a la participació política. Els fets van passar gairebé fa 2 anys, el 18 de juny del 2024. Va ser durant el ple en què es votava la presa en consideració de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Durant aquella mateixa sessió, Lecent també va arrabassar i rompre una foto de les Roges del Molinar, assassinades durant la Guerra Civil, de l'ordinador portàtil de Mercedes Garrido. Per aquest motiu té un judici pendent per un delicte d'odi.
I també hem sabut que el president del Parlament, Gabriel Lecent, ha presentat un recurs contra la interlocutòria del Tribunal Superior relacionada amb la col·locació de la bandera LGTBIQ i més de la façana del Parlament amb motiu de l'orgull. Lecent volia impedir-ho i per això va presentar un contenciós que el Suprem no havia admès a tramitar. El president del Parlament presenta un recurs contra aquesta decisió. Són les 8:10.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar. Una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
I ho destacàvem als titulars. Més de la meitat de l'alumnat de 5a i de 6a de primària ja té mòbil propi i a segon d'ESO tots en tenen. L'edat mitjana del primer dispositiu és d'11 anys i gairebé tots els adolescents participen en alguna xarxa social, tot i que alguns riscos digitals han disminuït en els darrers anys, com l'enviament de contingut sexual o tenir contacte en línia amb desconeguts, preocupa l'increment dels problemes de salut mental i de les situacions de violència digital entre els menors. De fet, un alarmant 10% de les nines té conductes suïcides. Aquestes són algunes de les conclusions de l'informe Infància i Adolescència i Benestar Digital a les Illes Balears presentat al Parlament per UNICEF Espanya. Marta Puyalto.
Gairebé un 10% de les nines té risc elevat de suïcidi i el 14% de l'alumnat presenta símptomes clars d'ansietat, depressió o altres formes de malestar psicològic. L'estudi, elaborat a partir de les respostes de més de 2.600 estudiants d'entre 10 i 20 anys de 13 centres educatius, revela que el 95% dels adolescents fa servir almenys una xarxa social, que el 7,5% no les usa bé i que un de cada 3 ha consumit pornografia amb una primera exposició als 12 anys de mitjana. Antonio Rial, responsable científic de l'informe de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta d'un problema greu de salut pública.
Les redes socials, estas redes socials, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente, basta ya. Porque hay un 6 de cada 10, un 60% aproximadament, que clarament estan demandant desconexió digital.
Per reduir l'exposició, els investigadors proposen no dormir amb el mòbil, evitar-ne l'ús durant les menjades familiars, parlar regularment amb els fills sobre els riscos d'internet i establir límits clars sobre els continguts que poden veure o publicar.
L'informe també posa el focus en l'entorn familiar, encara que més de la meitat dels pares i mares parlen amb els seus fills sobre els riscos d'internet, només una tercera part estableix els límits sobre els continguts. Marta.
Davant aquests resultats, UNICEF i les entitats col·laboradores proposen equiparar la violència digital a la violència física en els protocols de protecció dels menors i abordar els problemes emocionals i l'ús abusiu de la tecnologia com una prioritat de salut pública. Valentina Milano, presidenta d'UNICEF a les Balears, demana més regulació.
No podemos pedir a niños y niñas que sean ellos responsables de su propia protección. Son menores, somos nosotros los responsables, las instituciones, la sociedad, los padres y las madres. Por lo tanto, el control, esto se hace pues a través de normativa.
I fa una nova crida perquè la indústria tecnològica desenvolupi algoritmes més segurs per als adolescents i garanteixi entorns digitals més saludables i protectors.
Després de la presentació de l'informe, docents, pares i estudiants han debatut sobre aquesta problemàtica. Als centres educatius ja hi ha iniciatives per reduir l'impacte de les xarxes socials en el benestar de l'alumnat i, en aquest sentit, en Guillem, estudiant de l'IES Santa Maria, creu que funcionen programes com el de Cibermentors.
Una iniciativa educativa que promou que els mateixos joves siguin els que ajudin a altres joves a fer un ús més responsable d'internet.
Simplement de tenir com un referent de la teva edat, quasi un any més, un any menys, jo crec que t'ajuda bastant.
A casa, la vicepresidenta d'Entitats del Consell de Joventut, Margarita de Noia, ha recordat la importància de posar límits als seus fills.
Igual que no deixaríem que un infant de 5 anys fumés tabac, perquè m'entès que és completament dolent, tampoc els donarem un mòbil quan anem a sopar fora perquè estiguin més tranquils. Quan més allargam aquestes coses, més dependència els hi creem.
I en aquest context pren rellevància la figura del psicòleg clínic als instituts, un col·lectiu que ha tractat prop de 6.000 casos durant aquest curs escolar. I a partir del pròxim curs s'estendran també als centres de primària.
Un equip d'aquests professionals donarà cobertura en fons públics a més de 300 centres on s'imparteixen ensenyaments d'educació primària. Estarà integrat per un total d'11 professionals que es distribuiran 6 a Mallorca dos a Menorca i altres tres a les Pitiuses. Els psicòlegs centraran la seva feina en la prevenció, a més d'oferir assessorament especialitzat. El director del ConviveXit, Antoni Vic, explica quines són les principals problemàtiques que es detecten.
El que veiem sobretot són ansietat, problemes de relacions socials i relacions familiars. Moltes problemàtiques que abans s'adonaven a primer, segon d'ESO i que actualment s'adonen estan ja començant a comparèixer abans, a 5a, 6a de primària.
El servei va ser un projecte pioner que es va posar en marxa als centres d'educació secundària durant el cursos 2024-2025.
I continuem encara amb l'educació. Acabat sense acord la reunió entre les treballadores de l'educació de 0 a 3 anys i les patronals per a la creació d'un conveni autonòmic propi per a aquesta etapa. El Tribunal d'Arbitratge i de Mediació de les Illes acollirà aquest divendres un darrer intent per evitar la vaga de dia 16 de juny, encara que d'acord amb la posició de totes dues parts, no sembla una opció gaire probable.
Comissions Obreres, UGT i Estei han exigit també a la taula de negociació mantinguda en la Conselleria de Treball un nou decret de mínims on s'incloguin les millores salarials o la regularització de les ràtios. La responsable d'ensenyament de 0 a 3 de comissions, que és Pepa Ramis, ha explicat que mantindran les exigències per equiparar els salaris i per millorar les condicions de les educadores dels centres concertats i privats, tot i el bloqueig de les patronals.
Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 0-3 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
Les patronals, per la seva banda, han defensat que ja existeix un conveni estatal vigent i que qualsevol millora d'articular-se mitjançant acords específics. El vicepresident segon de la CECIP, que és Juan José Ferrando, ha insistit que la part empresarial està d'acord amb les millores de les condicions, però no en la constitució d'un conveni autonòmic propi.
Las condiciones de este personal es muy mejorable, sí, pero también hay muchas empresas que están pasando serias dificultades. Empresas que, teniendo todo el personal contratado, y están en pérdidas.
Maria Camp, secretària territorial de l'Estei, ha criticat que a la taula de negociació no hi hagi hagut representació per part de la Conselleria d'Educació ni tampoc la de Treball.
Pensam que l'administració ha intentat establir ponts a l'àmbit de concertada amb la reunió que es va produir la setmana passada. La qual cosa està bé, tots els treballadors necessiten la seva defensa, però això no hauria d'excloure les treballadores de la xarxa de titularitat pública.
Precisament la consellera de Treball, Catalina Cabré, ha fet una crida a la responsabilitat per arribar a un acord.
Els interessos de totes aquestes treballadores i treballadors del sector estan en joc. Han de ser capaços d'arribar a saber quin és el foro que necessiten per arribar als acords i fer molta feina aquesta setmana per arribar a un acord que posi fi en aquest conflicte.
I a partir de la pròxima legislatura, Educació assumirà la gestió de les escoletes que depenen dels ajuntaments i del Consell d'Eivissa. Ara la conselleria ha encarregat un informe per conèixer la realitat del sector i per assumir-ne la gestió de manera gradual. Antoni Vera, el conseller, ha dit que també serà necessari aprovar una llei per dur a terme aquest traspàs de competències i ha assegurat que és important millorar les condicions laborals de les treballadores.
I aquesta és la nostra voluntat. A partir de la pròxima legislatura s'ha d'aprovar una llei que també haurà de preveure una calendarització. Un calendari que estableixi els diferents moments en què s'ha de anar assumint. No se pot assumir tot de cop, és molta de gent.
I una trentena de pacients denuncien retards de fins a 5 mesos en les cites reprogramades després de la vaga mèdica i reclamen canvis en el sistema de reassignació. Aquestes queixes s'hi sumen als problemes relacionats amb la plataforma Espai Salut. Alguns usuaris denuncien dificultats per consultar l'estat de les seves cites o bé la situació de les llistes d'espera.
I l'Associació de Consumidors de les Illes Balears, Consubal, alerta que la reordenació actual de les agendes fa que alguns usuaris hagin de tornar pràcticament al final de la llista d'espera. El seu president, Alfonso Rodríguez, reclama un canvi en aquest sistema de reprogramació perquè els pacients afectats per una cancel·lació aliena a la seva voluntat no hagin d'esperar mesos després per ser atesos. Segons Consubal, les noves citacions es fixen en alguns casos fins a 5 mesos després de la cita inicialment prevista.
Nosotros pedimos es que se cambie el sistema que se está aplicando de reordenación de las citas para que una persona que ya lleva muchos meses esperando, ahora como consecuencia de la huelga, no tenga que pasar otra vez al final de la lista y volver a esperar como si nunca hubiera tenido la cita.
Davant d'aquesta situació, Consoval reclama a l'IBE Salut mesures urgents per agilitzar la reassignació de les consultes anul·lades i evitar d'aquesta manera que els pacients acabin assumint les conseqüències dels conflictes laborals en noves demores assistencials.
I anem ara en directe fins a Sóller. Ja està extingit l'incendi forestal en aquest municipi que cremava des d'ahir hora baixa. El Torrent Major és una zona situada dins Sóller, per tant, està a prop dels habitatges i de la residència de gent gran de la Font Santa. A Sóller hi ha Neus Pericàs. Bon dia, Neus. Com es va viure el foc ahir vespre?
Bon dia, Ida. La situació, tot i la gravetat, es va viure de manera controlada. Som ara de vora la residència. El petit aparcament que du el torrent és una zona amb molta natura, per tant, existia el perill que les flames s'espenguessin més endins cap a la natura, però els cossos de bombers van actuar ràpid i només es van cremar 0,2 hectàrees. Segons ens ha confirmat la policia local, l'incendi s'ha extingit avui a la matinada, entre les 12:30 i la 1, i no et sap quin ha estat encara l'origen de l'incendi. A la zona, el terra i el damunt dels cotxes s'hi veu cendre, però la zona incendiada no es veuen grans destrosses ni terreny cremat. Avui matí hem pogut parlar amb una treballadora de la residència i ens ha comentat que el vespre ha estat molt tranquil.
Hemos pasado la noche bien, tranquilos, los residentes han estado súper tranquilos, no ha pasado mayor, todo ha estado bien. Claro, estaban los bomberos, estaba la Guardia Civil, los policías, todo. De verdad que todo el mundo estaba muy pendiente y no ha pasado a mayores.
I ja ho heu sentit, tot i la gravetat de la situació, aquesta ha estat controlada i no ha anat a més, no hi ha hagut ferits ni s'ha hagut d'evacuar a cap persona.
Gràcies, Neus. I dos joves estan molt greus després de caure diumenge a Eivissa. Tots dos estan ingressats a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario. Segons la Guàrdia Civil, un d'aquests joves resideix a Mallorca i havia anat a passar el cap de setmana a casa d'uns familiars de Sant Antoni. L'altre, tot i la gravetat, es troba estable.
La víctima més greu, de 29 anys, ha caigut des d'un setè pis d'un edifici residencial situat al carrer del Mar, a Sant Antoni. Per la gravetat de les lesions, entre les quals un traumatisme cranioencefàlic, va entrar directament a quiròfan. L'altre jove de 19 anys va caure d'uns 12 metres a Santa Eulària. En aquest cas, està ingressat a la unitat de cures intensives i, segons ha pogut saber Ivetres, hauria caigut des d'un penya-segat.
I hem arribat a les 8:22. I avui també vos explicant que el Papa Lleó XIV comença la visita aquest dimarts a Barcelona. Després de 3 dies a Madrid, oficiarà una pregària a la catedral i a l'hora baixa participarà en un acte multitudinari a l'estadi olímpic Lluís Companys, on s'espera que hi vagin 40.000 persones. Durant la darrera jornada, ahir a la capital, va protagonitzar una trobada amb la comunitat diocesana a l'estadi Santiago Bernabéu, un dia que també va deixar altres moments destacats com el primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església.
La trobada en les víctimes ha generat controvèrsia entre les associacions que no han estat convocades, lamenten manca de representativitat i pluralitat i reclamen un compromís ferm i una escolta real de cada cas. És el portaveu de l'associació Reparación Integral Ya, Miguel Hurtado.
El Papa se ha significado públicamente por defender los derechos humanos, por hablar de la dignidad humana, por hablar del cambio climático, por hablar de la legalidad internacional. Es un momento excelente durante su visita a España para que se pronuncie favorablemente a que los delitos de pederastia no prescriban.
Durant la seva intervenció en la conferència episcopal, el Papa va assegurar que l'Església està obligada a donar cara davant el que defineix com una plaga.
Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
Al matí havia intervengut el Congrés dels Diputats, on va condemnar l'avortament i l'eutanàsia i defensar l'acollida de migrants.
La situació de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social. Ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
Durant la jornada, el Papa també va tenir una audiència d'uns 20 minuts amb el president del govern, Pedro Sánchez. La Moncloa va destacar la bona sintonia en temes clau, com ara les migracions, també la lluita contra la desigualtat i la defensa de la pau.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 25 minuts de les 8 del matí, moment ara per la informació esportiva. Comencem parlant de Vedat Muriqi i de Pablo Maffeo, que estan molt a prop de sortir del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Així és, bon dia. El davanter kosovar està ben a prop de tancar la seva etapa al Mallorca i posar-lo a Turquia. Tot això perquè Yildirim, candidat a la presidència del Fenerbahçe, va guanyar les eleccions i el fitxatge del pirata era una de les claus de la seva candidatura. A falta de l'acord de traspàs entre clubs, el fitxatge de Muriqi podria tancar-se en uns 15 milions d'euros, dels quals el Mallorca rebria aproximadament 12 per mort de la plusvàlua del traspàs amb la Lazio de Roma. Al Fenerbahçe, el davanter kosovar coincidiria amb el mallorquí Marco Asensio. I una altra sortida que hi haurà pròximament és la del lateral Pablo Maffeo, a l'Olympiacos grec. Dit això, pel que fa al play-off d'ascens a primera divisió, avui a les 9 del vespre es disputarà el partit de tornada de les semifinals entre Almeria i Castelló. El primer enfrontament de l'eliminatòria, el resultat va ser d'empat a 1 i demà es jugarà el partit de tornada entre Màlaga i Les Palmes. El conjunt andalús té un gol d'avantatge. Aquesta matinada, la selecció espanyola ha tancat els amistosos de preparació pel Mundial amb una victòria per 1-3 contra Perú en partit jugat a Mèxic. Oyarzábal, Pedri i el porter peruà, en pròpia porteria, han fet els gols d'Espanya. La selecció debutarà d'aquí 6 dies al Mundial contra Cap Verd. Sentim Mikel Oyarzábal, autor del primer gol del partit.
La verdad que, bueno, contento de estar aquí, de tener la oportunidad de jugar cada partido y al final, según van pasando los años y te pasan también lesiones y cosas, pues vas valorando más cada partido, cada detalle y nada. Feliz de poder ayudar de esta manera, si no de otra, y nada, a intentar seguir.
D'altra banda, la selecció espanyola femenina podria certificar avui la seva participació al Mundial de l'any que ve al Brasil. Per fer-ho, les de Sònia Bermúdez necessiten guanyar Islàndia en el darrer partit de la fase de grups classificatòria per a la Copa del Món. Escoltam la seleccionadora espanyola.
Cuando ganas y lo haces como se hizo, todo influye, pero es verdad que ahora son otros tres puntos totalmente diferentes, estamos en otro contexto. En su campo es un rival muy difícil, muy complicado, muy duro. Todos firmábamos llegar a este partido con estas opciones de sumar tres puntos y poder clasificarnos de forma directa.
La plantilla amb les quatre mallorquines a les seves files, Cata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentay i Lucía Corrales, ja es va exercitar ahir a terres nòrdiques. De fet, el partit d'anada contra Islàndia, disputat el mes de març, Espanya va guanyar per 3-0. La jugadora i capitana, Irene Paredes, diu que l'equip arriba amb moltes bones sensacions.
Es el partido que queremos ganar para clasificarnos. El partido el otro día en Sonmosh pues fue totalmente importante porque bueno, teníamos que remontarlo. Venimos con buenas sensaciones, pero al final el partido clave es este. Queremos ganar y venimos a ello. El equipo llega muy bien. Después del partido del otro día, pues al final dependemos de nosotras mismas. Queremos ganar y no hay mayor aliciente que clasificar a un Mundial.
El partit entre Islàndia i Espanya començarà avui a les 9 del vespre a Reykjavik. Canviant de futbol, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà demà al Palau d'Esports de Somoix el segon partit de les semifinals del play-off de Lliga contra el Pozo Múrcia. Un enfrontament en què el conjunt mallorquí està obligat a guanyar per forçar el tercer i darrer enfrontament i per no donar per acabada la temporada 2025-2026. Per aquesta final, que es viurà a Somoix, el club ha organitzat una doble fanzone. A partir de les 6:30, els aficionats podran escollir entre el pàrquing o la cafeteria del pavelló per començar la prèvia del partit amb música, menjar i animació. A més, això coincidirà amb l'arribada de l'equip a Somoix, en què l'afició podrà rebre els jugadors del Palma per donar-los ànims. En bàsquet, l'Azul Marino continua construint el seu projecte per a la pròxima temporada a la Lliga Femenina. Després de tancar les incorporacions de Clara Holm i Kayla Alexander, el club mallorquí podria estar molt a prop de fitxar Morgan Green i Sika Koné, pivot natural de Mali. Koné va jugar el curs passat a l'Estepona i actualment disputa l'NBA femenina amb les Atlanta Dreams. L'africana va fer mitjanes de 15,6 punts i més de 8 rebots la passada campanya. I tancam en tenis. Jaume Munar disputarà avui matí la primera ronda de l'ATP 250 de Hertogenbosch dels Països Baixos. Al duel a gespes neerlandeses, el santanyiner s'enfrontarà a l'estatunidenc Martin Damm, número 116 del rànquing ATP. És la primera vegada que els dos tenistes s'enfronten en un partit oficial.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30 del matí. Repassam quines seran les claus d'aquest dimarts. El Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. El PP i el PSIP ho han registrat a la Cambra Autonòmica i volen que la norma entri en vigor abans que acabi la legislatura.
L'objectiu és accelerar el procés, reduir els terminis de la tramitació i que la llei estigui en marxa la pròxima temporada turística. La limitació de l'entrada de vehicles serà un dels temes que es tractaran al ple d'avui, una sessió en què també s'aprovarà la prohibició del burca als edificis públics amb el suport de Vox i del Partit Popular.
I més de la meitat dels alumnes de 5a i de 6a de primària ja té mòbil propi i, a segon d'ESO, tots els estudiants en disposen d'un.
És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de les Balears, elaborat per UNICEF, un document que també posa de manifest que l'edat mitjana de tenir el primer dispositiu és d'11 anys.
I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Menorca. El Servei d'Inspecció de Pesca ha obert 21 expedients sancionadors durant l'any passat, el 2025. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els inspectors i guardapesques van realitzar més de 600 jornades, la majoria dedicades a pesca recreativa i professional, però també inspeccions a restaurants, mercats i peixateries. En total es van aixecar 80 actes, 33 de les quals corresponien a presumptes infraccions. Això ha derivat en 21 sancions. Les 12 actes restants s'han traslladat a d'altres administracions, atès que el Consell Insular de Menorca no n'és l'òrgan competent.
I el Consell de Mallorca ha adjudicat provisionalment 1.069 places turístiques de lloguer vacacional. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Aquestes prop de 1.000 places són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. A partir d'ara, els titulars poden començar a comercialitzar-les presentant la documentació per un preu de 3.500 euros la plaça.
I l'Associació d'Esclerosi Múltiple de les Pitiüses se sent abandonada per les administracions. L'entitat es queixa que el Consell ja li deu 190.000 euros. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. EMIF explica que disposa de 15 places concertades al servei de centre de dia per a persones amb discapacitat, té usuaris en llista d'espera i amb el concert caducat encara ha de cobrar 190.000 euros del Consell d'Eivissa per serveis donats des del desembre passat. Explica l'entitat que s'hi pot tirar endavant la seva tasca gràcies al suport d'empreses privades de l'illa que hi col·laboren de manera solidària.
I ara vos parlam de soledat no desitjada, també de memòria i de la transformació d'un barri, tot a través d'un assaig visual. En aquesta hora anem en directe fins a la barriada de Santa Catalina, Palma, on s'ha gestat Raval, un projecte documental que retrata la vida de 7 dones grans que viuen soles. Caterina Bany, bon dia, ja ets a casa d'una d'elles.
Sí, de fet, amb molt bona companyia vos puc dir avui de matí aquí, justament al carrer Villalonga, 33, la casa pràcticament de tota la vida d'una de les protagonistes. Heu de saber, però, que a través de les seves històries, el projecte del professor de la Universitat de les Illes Balears i també fotògraf documental, Pep Pérez, explora la soledat no desitjada de la bellesa i la manera com les transformacions urbanes, ja ho sabeu que Santa Catalina n'és un exemple ben clar, poden alterar, a més, ho fan profundament, els vincles i el sentit de pertinença. Tot d'una parlarem amb els protagonistes, però abans deixeu-me dir que el seu treball avui se presenta avui hora baixa a les 6 de l'hora baixa a l'edifici de Sarriera de Palma. Ara ja parlam amb ell. Pep Pérez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El primer de tot que vos volia demanar, vos sou psicòleg, sentir-se sol, sola, sense voler, a més, no desitjat, quines conseqüències té això per la salut física, també per la salut mental?
Sí, té tota una sèrie de conseqüències, algunes físiques, com ho comentaves, i altres que són més aviat de tipus psicològic, no? Durant tota la vida, però especialment a la bellesa. Bàsicament s'ha comprovat que hi ha més possibilitats de, per exemple, depressió, trastorns d'angoixa, ansietat, i a nivell físic també s'ha comprovat que fins i tot pot llevar anys de vida, no?
I aquí hem de tenir en compte, a Palma especialment, hi ha moltes persones majors, persones grans que viuen totes soles, d'una soledat no desitjada en aquest moment. No només Santa Catalina, com moltes altres barriades de Palma, ha canviat moltíssim, diria radicalment, la pressió immobiliària, també la turistificació. Molts residents de tota la vida han desaparegut, els comerços tradicionals també han canviat, han estat totalment substituïts. Què passa, Pep, quan els protagonistes d'aquest projecte seu no reconeixen els seus veïnats ni les botigues?
Sí, doncs el que comentàvem abans, no? Si a mesura que te vas fent gran, moltes vegades vas perdent les xarxes socials i vas quedant en soledat, pues sovint l'únic punt de connexió que te queda són els veïns i els comerços, la gent del barri, no? Quan aquesta gent del barri va canviant contínuament, el veí del costat ja no és el veí del costat, sinó que és algú que va i ve amb maletes, i també els comerços on abans podien preguntar per tu si no et veien al cap d'uns dies, tot això s'ha perdut i per tant la solitud és més gran.
La solitud és més gran, diu en Pep, i ara parlarem amb una de les protagonistes d'aquest projecte, d'aquestes dones majors, és Nalvina Petrovicki. Ella està a punt pràcticament de complir 80 anys, ha viscut a Santa Catalina gairebé tota la vida, des dels anys 70, principis dels anys 70. Alvina, bon dia. Vos reconeixeu aquesta barriada que pràcticament fa tants anys que viviu? Com ha canviat?
Te diré en una locución latina, e pur si move. Quiere decir que todo gira, se mueve. No podría estar en este momento ni la barriada ni el mundo como estaba hace 50 y tantos años. Es obvio y lógico que las cosas y las situaciones cambien, pero por desgracia en nuestra barriada las cosas han cambiado a peor, no a mejor.
¿Por qué han cambiado a pitjor?
Pues porque parece que se ha vaciado de contenido, de vida, la barriada. Está medio muerta en los últimos 25 o 30 años. Esto parece, vamos, un cementerio. Es triste decirlo, pero es la realidad. Es que la muerdo cada día saliendo a la calle, de cada día menos gente. Menos mal de los colegios que tengo en el costado, este de los carmelitas enfrente y el de las monjitas descalzas de lado. Y se oye un poco de bullicio, de vida, de niños que gritan, saltan y tal. Pero cuando no están ellos, muerto, todo, todo muerto, un silencio sepulcral.
Així de gràfica volíem dir, descriu en aquest moment Nalvina, ho diu, que està tot en silenci, pràcticament mort, sense vida, llevat d'algunes escoles que aquí sí que donen vida, els han vistes en arribar, han vist els infants, també els pares. El projecte, Pep, combina retrats ambientals, ho diríem així, interiors domèstics, som dins la casa, de fet, de Nalvina, i testimonis en primera persona per construir una aproximació molt íntima. Amb quin format ho feis? Com poden consultar les persones, els lectors, les persones que se puguin aproximar en aquest projecte?
Sí, en principi ara l'únic que s'ha fet és un fotollibre d'estil documental de proximitat, i el llibre es pot trobar a qualsevol llibreria de les Illes Balears, en principi està distribuït per allà, però també hi ha una pàgina web que és raval.cat, que també hi ha informació sobre el projecte, i és un projecte que després intenta ser expositiu i muntar alguna exposició, i també documental. De fet, amb la Perifèrica, amb la Perifèrica Produccions, IB3 ens ha donat una subvenció per fer un documental sobre el tema.
I ja ho heu escoltat, eh? IB3, aquest mitjà, la ràdio televisió pública, ha donat una ajuda per engegar amb aquest projecte audiovisual. Moltes gràcies, Pep, moltes gràcies com a professor de l'Universitat de les Illes, Pep Pérez, en aquest cas, i moltes gràcies també per obrir-nos casa seva, Alvina Petrovicki. Moltes gràcies a tots dos.
Pues, cuando quieran.
Moltes gràcies a vosaltres.
I per tant, aquí ja recollim, companys, ja ho veu, cada dona retratada és una història de vida que ens aproxima a aquest canvi dràstic d'algunes barriades de Palma.
Gràcies, Caterina Banya, en directe des de la barriada de Santa Catalina, on s'ha gestat aquest projecte Raval, un documental que retrata la vida de 7 dones grans que viuen totes soles. Són les 8:39 minuts, canviant d'assumpte. I repassem ara altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Avui quedarà vist per a sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez per la contractació suposadament irregular a la Diputació de Badajoz.
Serà després de la presentació dels informes de les defenses dels dos darrers acusats. En concret, la sala de l'Audiència de Badajoz ha de prendre nota dels arguments dels advocats del diputat provincial Ricardo Cabezas i de Luis Carrero, amic personal de David Sánchez i a qui li va ser adjudicada la plaça de cap d'activitats transfrontereres. Ahir l'audiència rebutjava la petició del germà del president espanyol de tornar a declarar en aquest judici. Ho havia sol·licitat després que PP i Vox i quatre acusacions populars més elevassen de 4 a 6 anys la seva petició de pena de presó. L'advocat de l'acusació popular del PP, Alberto Durán, veu acreditats els delictes de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències contra Sánchez.
El señor Gallardo, que dice que pedís mucho personal, después cambie de opinión. ¿Qué ha ocurrido? Pues un tráfico de influencias. Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano.
I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, dia 10 de juliol. La decisió s'ha pres a petició de la Fiscalia Anticorrupció. En paral·lel, Pedro Sánchez compareixerà dia 24 de juny al Congrés per abordar les investigacions judicials que afecten el PSOE i el seu govern.
Narbona surt esmentada en un informe de la Guàrdia Civil per uns missatges de WhatsApp amb l'exmilitant Leire Diez, on parlaven de reconduir els atacs contra el president del govern. A més, el magistrat ha imputat l'advocada de Coldo García, que és Letícia de la Hoz, se la investiga per un presumpte intent de suborn a l'empresària Carmen Pano, que va dir que havia duit 90.000 euros a la seu de Ferraz.
I encara un altre cas que s'afegeix a les investigacions judicials que assetgen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. Un jutge de Madrid ha citat com a investigat el president de la CEPI, Bartolomé Lora, pel rescat d'Ara Europa. El magistrat ha pres aquesta decisió després d'admetre les querelles del Partit Popular i de Vox.
Segons la resolució judicial, s'investiga un presumpte delicte de prevaricació administrativa. El jutge ha fixat la declaració de Lora per al pròxim dia 3 de juliol. A més, ha demanat a la CEPI que entregui diferents documents, entre els quals hi ha tot l'expedient complet d'aquell milionari rescat financer. Aquesta ajuda pública va ascendir a un total de 470 milions d'euros. Per la seva banda, el PP demana a l'Audiència Nacional la imputació de les filles de José Luis Rodríguez Zapatero, també d'Ábalos i de Coldo García per tràfic d'influències, suborn i organització criminal pel rescat de Plus Ultra.
I també avui a l'Audiència Nacional reprèn el judici pel cas Kitchen amb les declaracions de l'encausat José Manuel Villarejo després que s'hagin conegut les seves reunions amb Leire Díez.
Segons Luco, Villarejo va mantenir algunes trobades amb l'exmilitant del PSOE l'estiu de 2024. Villarejo és un dels 10 encausats en el marc de la presumpta trama parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, en temps del govern de Mariano Rajoy.
I de la crònica internacional, ha estat una matinada més tranquil·la a l'Orient Mitjà. L'Iran posa fi a l'acció militar contra Israel, però avisa que respondrà si hi ha nous atacs al Líban. Tot plegat mentre Donald Trump assegura estar molt a prop d'un acord amb Teheran.
El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, diu que continuarà treballant per assolir un acord amb l'Iran.
The most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians...
Encara que avisa que Israel no hi estigui d'acord, afegeix que encara no han arribat al test definitiu, però que el règim de Teheran ha anunciat la fi dels seus atacs. En una entrevista a la cadena Fox ha avançat que l'administració Trump seguirà perseguint aquest propòsit.
I per cert, que aquesta matinada Donald Trump ha rebut aquesta escridassada. Està per part del públic majoritari que s'havia plegat a l'estadi de Nova York per veure el partit de bàsquet de l'NBA.
El president nord-americà ja ha comparegut, s'ha assegut a la tribuna presidencial, però quan s'ha projectat la seva imatge a les pantalles gegants de l'estadi, el públic ha fet aquesta xiulada que sentien just ara de protesta.
I pendents també del resultat de les eleccions presidencials al Perú, amb un escrutini de prop del 95%, en aquesta hora hi ha un empat tècnic entre Fujimori i Sánchez.
Un empat molt ajustat. El candidat de l'esquerra és Roberto Sánchez i ha obtingut de moment un 50,076% dels vots envers el 49% 1,924%. Es va ja a les mil·lèsimes de l'aspirant de l'extrema dreta de Força Popular, Keiko Fujimori.
I moren tres persones membres del Front Polisario, inclòs un fill de l'expresident saharià Mohamed Abdelaziz, en un atac marroquí.
Ha estat un atac llançat a prop del mur de separació amb el Sàhara Occidental, segons ha confirmat la presidència sahariana, que ha decretat dol nacional durant tres dies.
Amb aquest punt de la crònica internacional arribem a les 8:45, tot d'una comencen aquí a IB3 Ràdio, les desconnexions insulars.
Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. El Consell Insular ha adjudicat de manera provisional 1.069 places turístiques de lloguer vacacional. Són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. A partir d'ara, els titulars poden començar a comercialitzar-les presentant la documentació per un preu de 3.500 euros la plaça. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores continuem amb retencions a l'arribada a Palma des de l'autopista de l'Inca. També circulació lenta, seria de cintura, sobretot en sentit Andrat, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Solla, i també a la Teulera trobaran circulació lenta en ambos sentits. La carretera de Maracó també s'arribada a Palma és algo lenta. És tot, bon dia.
Gràcies, Dani. Ivan López, del control tècnic. Fem una aturada per a la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Podem al començament del Consell Insular ha adjudicat provisionalment 1.069 places turístiques de lloguer vacacional. Ahir es va celebrar el sorteig per determinar l'ordre en què es tramitaran les sol·licituds. Aquestes poc més de 1.000 places són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. A partir d'ara, els titulars poden començar a comercialitzar-les presentant la documentació per un preu de 3.500 euros a la plaça. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. El número de sol·licitud 621 és a partir del qual s'ha començat a confeccionar la llista d'adjudicataris per gestionar les 1.069 places d'allotjament turístic que ofereix el Consorci del Consell. El sorteig s'ha duit a terme després de diversos ajornaments per problemes tecnològics. Guillem Llinart és el conseller insular de Turisme.
I el sistema, diguem, tradicional, en el final ha estat el més útil, no? I és que dona més igualtat d'oportunitats, o sigui, a partir de que tothom té un número, establim que tothom que se presenti tingui les mateixes oportunitats.
La patronal Aptur valora positivament que s'hagi desbloquejat aquesta adjudicació. Maria Givert n'és la gerenta.
Nosaltres estem contents d'haver-ne sortit per fer, perquè des de setembre que se va fer la primera convocatòria i no van haver, per tant no se van poder repartir places, estàvem aturats en el nostre sector.
També es crea una llista d'espera per assignar les places que quedin vacants durant els pròxims 6 mesos.
D'altra banda, el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs interposat per l'Institut Insular per eliminar definitivament l'actual carril Busbà a l'autopista MA-19, tot després que Madrid desestimés els informes de l'institució insular. Serà el Suprem el que determini el manteniment o no del carril.
Ara el Suprem ha de determinar si els informes tècnics del Consell que justifiquen la retirada del carril Busbà han de tenir caràcter vinculant, de la mateixa manera que sí estem per mantenir-lo o per implantar-lo. Tot això després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ordenés la continuïtat d'aquest carril per raons de seguretat. El conseller insular de Territori, Fernando Rubio, ha celebrat la notícia, assegura que confia en els arguments que ha presentat la institució.
Valorem molt positivament que el més alt tribunal hagi admès a tràmit aquest recurs de cassació. No és fàcil que ho faci, per tant, això és molt bona senyal i nosaltres defensarem els interessos dels ciutadans de Mallorca, les competències del Consell de Mallorca i continuarem fent feina per llevar aquesta infraestructura que ha estat un fracàs a les nostres carreteres.
El Consell demana la retirada d'aquest carril a partir d'un informe dels enginyers del Departament de Carreteres que va establir que des de la implantació d'aquesta via havia augmentat la saturació del trànsit i la sinistralitat i que no era utilitzat pel transport públic.
I seguim parlant de mobilitat perquè a partir de demà comencen els talls de trànsit per mort de les obres d'ampliació del pont del torrent de la carretera Sant Llorenç.
La circulació es desviarà per l'interior del poble, per carrer Mossèn Galmés i en direcció cap a la carretera de Son Cervera. Les obres, amb un pressupost de 9 milions d'euros i una previsió de 5 mesos de termini, formen part del projecte per ampliar la capacitat del torrent i evitar així inundacions com la que es va produir l'octubre de 2018, quan 13 persones varen perdre la vida a la zona per una torrentada.
I a tot això, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral i el Consorci de Transports de Mallorca han inaugurat la campanya de prevenció contra la calor. Es tracta d'una campanya publicitària que estarà a diverses línies dels busos del TIP.
A Mallorca, aquesta campanya s'ha inaugurat amb 9 busos que ha començat a circular amb el vinilat i, a més, se n'afegiran altres 3. Coloma Capó, directora de l'IBASAL, explica en què consisteix aquesta campanya.
És una campanya preventiva per transmetre aquest missatge no només a les persones treballadores, sinó a la població en general.
La campanya té 3 missatges principals: hidrata't, planifica la teua jornada i fes pauses. Lluïsa Serra, la gerenta del Consorci de Transports de Mallorca, explica també que la campanya ha començat un mes abans que l'any passat per mort de les altes temperatures.
L'estiu passat la campanya va ser molt similar, es veu que van començar un mes més tard l'any passat, però enguany des de si passat ja se mos va dir menys si podien començar aquesta campanya abans passar, però donant aquest missatge de seguretat i salut laboral.
8:52, més qüestions. Els partits d'Esquerra han decidit abandonar la Comissió de Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Palma perquè asseguren que l'equip de govern no ha complit amb els compromisos establerts. Entre les mesures urgents que proposen per adaptar la ciutat, demanen al batlle Jaime Martínez i al govern recursos per garantir la climatització de tots els centres educatius públics de Palma davant l'augment de les temperatures.
PSOE, Més per Palma i Unides Podem presentaran una moció conjunta en el ple municipal d'aquest mes per exigir a l'equip de govern elaborar i aplicar 4 plans de xoc ambientals. En concret, demanen la redacció de plans municipals específics d'adaptació a l'emergència climàtica, la creació de refugis climàtics a tots els barris i la contenció del consum d'aigua. Asseguren que la Comissió del Canvi Climàtic d'Acord no ha fet res per solucionar un problema real que Vox nega. Xisco Dalmau és el portaveu del PSIP a l'Ajuntament.
I, evidentment, el que veiem és que tenim un Partit Popular sotmès a un soci negacionista i terraplanista que no creu en les evidències científiques i fa que aquestes comissions no serveixin per res.
Els grups d'Esquerra destaquen la necessitat de dissenyar un full de ruta amb recursos econòmics per garantir la climatització de tots els centres educatius de Palma. Són Lucía Muñoz, Podem, Neus Truyol, Més per Palma.
Jo crec que si no acceptem que el nostre lloc de treball facem la nostra feina amb 30 graus o que el ple municipal no estigui a 30 graus, pues, tampoc les aules haurien d'estar a 30 graus.
Perquè ara mateix s'han d'actuar de manera valenta i això, no actuar d'aquesta manera, és condemnar a totes les famílies en aquestes altes temperatures o a períodes d'inundacions en tots els efectes que ja han vist tant aquí a Mallorca com a la península que han tingut aquests darrers anys.
I 38 tortugues van ser alliberades de la platja de Camp Pere Antoni de Palma, una iniciativa coordinada pel Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears, que consisteix en la cria temporal en un entorn controlat durant els primers mesos de vida. Però d'un centenar de curiosos s'han acostat per viure una escena poc habitual.
El gerent del COFIC, Miquel Puig, ha destacat la col·laboració de la ciutadania, així com dels diversos centres i entitats implicades.
Aquest projecte simplement el que fa és multiplicar exponencialment les possibilitats de que aquests nou nats arribin a la vida adulta i arribin, a lo millor, a tornar a posar ous en la platja on van néixer, ja que són espècies filopàtriques. Els primers mesos de vida, les tortugues són molt vulnerables a qualsevol amenaça natural, a una gavina, un peix gros, un depredador, qualsevol, un tauró, el que sigui. Tenen moltíssim de depredadors.
El primer intent de nidificació documental de l'arxipèlag es va registrar l'any 2015 a Eivissa. D'aquesta manera, arribem a les 8:55 minuts. Més notícies aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
8:55 minuts, com cada dia en aquesta hora, anem amb la cultura.
Tinga sempre el cor la idea d'Ipaca. Has d'arribar i és el teu destí.
La poesia, és clar, però també la música, que sovint és el mateix, va acompanyar Biel Mesquida a nit en la cerimònia d'atorgament del 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
El jurat del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2026 ha decidit atorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Biel Mesquida,
amb el qual es confirma el nom de Biel Mesquida com un dels grans noms de la literatura feta en català. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Amb la paraula com a eina, amb el català com a bandera, Biel Mesquida es va envoltar d'amics per aquest reconeixement. El primer, Lluís Llach, que va descobrir, recordem-ho, gràcies a ell, el seu referencial Viatge a Ítaca. El tocava agraït, acompanyat pel duo Jansky, i no eren els únics a comparèixer a l'escenari del Palau de la Música Catalana.
Blaus i sol de roses blanques, blaus i sol de roses blanques, el pati per ti blanc.
Maria Dalmà Bonet duia Blai Bonet a la festa del seu amic, aquest Blau i Sol de Roses Blanques que ha musicat Toni Parera i que forma part del seu darrer disc. Tot per homenatjar aquest home que ha estat poeta, novel·lista, assagista, crític i professor. De fet, aquesta experiència vital va servir de fil conductor en el discurs d'aquest escriptor, on aquesta vegada el protagonista ha estat ell mateix.
Els verbs estimar i escriure són les accions quotidianes d'aquest piquelletrer. He après que la memòria és una Atlàntida al fons de l'oceà i que un detall de pronunciació diu més coses que no una proclamació grandiloquent.
Les paraules de Mesquida també han tingut un marcat to reivindicatiu, fent referència, per exemple, a la lluita contra la censura o a les protestes dels darrers dies dels docents. No és d'estranyar si es té en compte que és una professió que li toca molt de prop perquè els seus pares eren mestres. Amb el cap, el cervell i la veu assegura a favor del col·lectiu del qual formaran part, com dèiem, el seu pare i la seva mare, a afegir. Mentre hi hagi un mestre, que els polítics acotin el cap avergonyits. També va fer una defensa ferma de la llengua catalana.
Hi ha una sola llengua, i és la catalana. Res més a dir, o tot a dir, però en català. Una sola llengua, un sol poble, una sola nació, països catalans.
La Balanguera ha posat el punt i final a la vetllada, que afegeix el nom de Mesquida a d'altres il·lustres balears que han rebut aquest reconeixement, com ara Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Marià Villangómez, Baltasar Porcel, Josep Massot i Montaner, Joan Beny i Clar, Maria Antònia Oliver i Antònia Vicenç.
I cada nit que junts passàvem, cicatrices me dejabas, un llaçat mort a sequiar i una catena te clavava.
I el Mallorca Live s'acosta i escalfa motors amb els Open, que avui cap vespre a les 8 donarà el Sus Maria Hein amb una actuació a l'Hotel Zoetri Mallorca Llumajor.
Nascuda a Felanitx el 2003, Maria Hein s'ha consolidat com una de les artistes emergents més destacades de l'escena musical illenca i catalana gràcies a una proposta que combina pop, electrònica i arrels mediterrànies, com en aquest Katana que escoltam de fons. En tot cas, però, aquest concert serà més tranquil, ens explica.
Estaré en un format íntim, piano i bou, presentant pues, les més cançons d'aquests primers 5 anys, d'aquests 3 discs que he anat traient aquests primers 5 anys de carrera, i serà com un recopilatori on cantaré pues, tant cançons de meus inicis com les darreres publicacions que he tret i fins i tot qualque versió.
Hein ja va formar part del cartell del Mallorca Live en anteriors ocasions i recordem que enguany la festa es posa en marxa a partir de divendres.
Amb la música de Maria Hein arribam a les 9. Són les 9 del matí i en aquesta hora ha de començar al Parlament un ple en què, entre d'altres coses, s'ha de votar la presa en consideració de la llei per prohibir el burca als edificis públics. Connectam en directe amb la Cambra Autonòmica. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. El Parlament aprovarà avui previsiblement, sí, a l'inici de la tramitació d'una llei de Vox per prohibir l'ús del burca i del niqab als espais públics. La proposta, que comptarà amb el suport del Partit Popular, planteja una prohibició total d'aquestes peces que cobreixen el rostre i inclou multes de fins a 30.000 euros per reincidència o per imposar-ne l'ús. Aquesta serà un dels punts destacats d'un ple que també debatrà la presa en consideració d'una llei impulsada per Unides Podem per combatre l'assetjament immobiliari i la discriminació en l'accés a l'habitatge. La sessió començarà, però, amb les preguntes de control a la presidenta i als membres del govern. Els grups parlamentaris tornaran a posar el focus en la saturació turística després dels darrers rècords de pressió turística i de la convocatòria d'una nova manifestació per al pròxim 20.